Fa més de 20 anys, Jordi Reich va emprendre un viatge a les entranyes de l'ànima humana emparat pel paraigües del treball humanitari. Guerres, passes de fam, epidèmies i desastres naturals d'arreu del planeta han constituït les seves visions i l'han dotat d'una capacitat d'anàlisi del món i dels homes a l'abast de molt pocs.
Hebron és una de les ciutats palestines més atraients per la seva història i llegenda, i, precisament per això, també és una de les més disputades entre jueus i palestins. De fet, els jueus utilitzen el seu nom bíblic, Kiryat Arba, que vol dir la ciutat dels quatre. El que no és clar és qui o què són els quatre. Uns diuen que es tracta de quatre gegants expulsats del paradís, i d'altres, que aquí van viure les quatre parelles bíbliques, Adam i Eva, Abraham i Sara, Isaac i Rebeca i Jacob i Lea. En canvi, pels palestins, Hebron és El Halil, o l'amic, en referència a Ibrahim, o sigui Abraham, que l'Alcorà elogia en una sura com un profeta savi i un exemple a seguir. Segons el Gènesis, Abraham va comprar la cova de Macpela per enterrar-hi a la seva dona Sara, morta als 127 anys d'edat. A la mateixa cova s'hi va enterrar el propi Abraham i els seus descendents. Va ser Herodes el Gran qui a l'any 20 abans de Crist va construir l'imponent santuari envoltat de murs de pedra de més de 15 metres d'alçada, que avui és el monument més antic d'Hebron, la tomba dels patriarques o, també anomenada, mesquita d'Ibrahim. Així doncs, amb tanta religió i tradició pel mig, i amb un personatge com Abraham, venerat tant per jueus com per musulmans, la convivència a Hebron estava condemnada des de temps immemorials. La Suha, que ha crescut als carrers d'El Halil, repassa el registre de la violència recent mentre condueix entre el tràfic palestí, on les normes són tan inexistents com la pau. El 1929, les tensions entre jueus i palestins van provocar una revolta on més de 60 jueus van ser assassinats i expulsats de la ciutat, però van tornar a la guerra d'ocupació del 67, aquest cop protegit per l'exèrcit del nou estat d'Israel. Des de llavors, les coses no fan més que empitjorar. La Suha s'atura davant d'una casa habitada i a mig construir, com la majoria de cases palestines, i em convida a pujar al terrat des d'on es contempla la ciutat vella d'Hebron. Senyalant-me el minaret, m'explica que l'any 94, un israelià anomenat Baruch Goldstein va entrar a la mesquita d'Ibrahim a l'hora de la pregària musulmana i va matrallar 29 homes i nens i en va ferir més de 200. Els supervivents el van linxar, i avui en Goldstein és un heroi entre els colons. Llavors, l'exèrcit israelià va tancar la tomba durant 9 mesos i quan la va tornar a obrir l'havien dividit en dos, una meitat mesquita pels musulmans i l'altra sinagoga pels jueus. Després, el 1997, un acord internacional també va dividir tota la ciutat en dos, l'anomenat H1, sota control palestí, i l'H2, que inclou la ciutat vella, sota control israelià. Passejar per H2 és com visitar la línia del front de guerra. Els carrers són quasi deserts, la majoria de tendes del basar són barrades, la gent et mira amb sospita darrere de portes entreobertes. Hi ha patrulles de soldats israelians adolescents amb el pànic a la mirada. A H2 hi viuen 40.000 palestins i 500 colons jueus protegits per 2.000 soldats israelians, 4 soldats per colon. De fet, H2 és una versió urbana de Cisjordània. Aquí les colònies israelianes són dins del poble, són a cases palestines ocupades per la força per jueus ultraradicals, molts d'ells procedents de França i els Estats Units. En lloc de carreters per jueus i palestins, com a Cisjordània, aquí hi ha carrers per jueus i carrers per palestins. L'hora més perillosa és l'hora de la sortida de les escoles, quan nens d'un i l'altre bàndol s'esperen per insultar-se i llançar-se pedres en nom d'unes conviccions que no entenen. Hebron és un malson on la raó fa temps que va deixar d'existir per donar pas a la paranoia religiosa al servei de la violència. Un poble ple d'adolescents enverinats per l'odi que els transmeten els seus pares i professors. La vida aquí és extremadament difícil i perillosa. Hebron m'encongeix el cor. No entenc quina mena de conviccions poden portar uns pares a donar aquest tipus de vida als seus fills. La Suha, que em veu bullir la sang, em convida un suc de pastanaga a la tenda d'en Fayez, un avi de barba blanca i ulls blaus que desafia els israelians obrint una parada que li dona més pèrdues que beneficis. I així continuarà, perquè a més de negar-se a cobrar-me el suc, em regala un got fet de l'afamat vidre blau d'Hebron, que a mi sempre em recorda el vidre blau d'Herat a l'Afganistan. Potser hauríem de convidar tots els jueus i palestins d'Hebron al proper Fòrum de les Cultures de Barcelona, a veure si fora d'aquesta bogeria s'entenen millor, em diu la Suha de cop. Veient la meva cara de sorpresa, la Suha intenta aclarir-me el misteri. Jo tu et conec, tu vas donar una conferència sobre drets humans al Fòrum de Barcelona. Sí, però, li dic confós, sense veure la relació entre Hebron, ella, jo i el Fòrum. Jo era una de les representants palestines al Camp Internacional de la Pau i vaig assistir a la teva conferència. Bocabadat per la increïble coincidència, no em vaig adonar que la Suha esperava encara una resposta. Bé, què en penses de la meva idea d'organitzar un altre fòrum per la gent d'Hebron a Barcelona? Estic segur de que el savi Abraham hi estaria molt d'acord, li vaig respondre.